Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma. I avui tenim en Tomàs Manzanares a l'altra banda de l'Skype, ben fotudet. Digues hola.
Hola.
Hola. està ben cardat. Pobre Tomàs. Així que avui jo faré de conductor tot el bé que pugui o tot el malament que pugui. Tenim també en el nostre magma, què tal, Miquel Àngel?
Hola, bones.
I el nostre quarterback rondinaire, doncs avui fa campana, no, en Raül?
Sí, avui tenia feina.
Avui té feina, avui treballa, uns sí, altres avui... dies no. Sempre, és que ell vol ser professor d'universitat quan sigui gran i treballar tampoc amb jo. Bueno, en aquest cas, doncs comencem amb l'episodi 423 de la temporada 13 de Mossega la Poma. I avui tenim dos temes molt interessants.
Però, un moment, per què estem aquí? Gràcies a la Universitat
Politècnica. Ja ho he dit, des de la Universitat Politècnica de Catalunya, gràcies a la Universitat Politècnica de Catalunya, fet per un estudiant de la Universitat Politècnica de Catalunya, un professor amb un... amb un ordinador que també és de la Universitat Politècnica. Tot és del PC. Vale. A més, hi hauria una notícia tecnològica que una de les empreses del grup UPC, que es diu i5UPC, que també és, diguéssim, que és com la marca d'UPCnet, avui s'ha anunciat que han obtingut l'estatus de partner de Moodle. Ah. Sí, i5UPC, els de UPCnet i tal, que, bueno, que porto jo col·laborant amb ells des de que vam començar amb el tema Moodle, doncs mira, pues, ara són partners, a més molts dels de la gent que hi ha gent que venien d'UPCnet i que ara estan treballant en el propi Moodle.com, aquí, que tenen un headquarters a Barcelona.
O sigui que... I aquesta setmana hi havia algun event de Moodle? O...
No hi ha cap event de Moodle, tot i que en Martin Duguem és el fundador de Moodle, vindrà ara. Quan acabem el programa vindrà el fundador de Moodle aquí i xerraré jo una estoneta amb ell, però no ho farem en català i bueno, ja us ensenyarem els que vulguin. Ja veurem què en farem d'això, eh? Potser farem una cosa en aquell programa que es diu, com es deia allò? Cavalga el cometa.
Saps que això portarà cua, no? Perquè tothom està cronometrant ja quan surt.
Exacte, avui ho hem fet d'hora, avui ho hem fet d'hora. Perquè...
Les porres han fallat.
Xupito, cavalga el cometa. Bueno, que doncs tenim dos temes de programa interessants. A veure, d'entrada, el tema principal és el...
No havíem parlat del Jeff Bezos durant molt de temps i de cop i volta li dediquem gairebé dos programes.
Dos programes seguits. Bueno, però de fet, ja havíem parlat d'ell quan va passar tot això, que passa que no se sabia, que és quan es va divorciar, que va sortir allò de les fotografies sexis i aquest tipus de coses.
Amb la senyora Sánchez.
Amb la senyora Sánchez, que es veu que ara és amb qui està, eh? Està amb ella i tal. Doncs el que ha passat és que la gent del diari britànic The Guardian, que recordem que és els que van agafar i van treure-lo de l'Edward Snowden i fan moltíssim de periodisme d'investigació, doncs aquesta gent han agafat i han destapat què ha passat i resulta que hi ha el lado oscuro a darrere, és bo que hi ha com el Joker del Batman a darrere. Ara en parlarem. I també haurem de parlar del senyor Clayton Christensen, doncs, que ha mort aquesta darrera setmana, i és un senyor, doncs, que va proporcionar un model per interpretar el que estava fotent, el que estava passant al món de la tecnologia, i és el que va publicar en el seu llibre de referència que pràcticament en el món de negocis ha llegit tothom, que és el The Innovator's Dilemma. I el podem comentar una miqueta al llibre i algunes coses...
Parlava d'innovació disruptiva, sobretot en el món de la tecnologia.
Sí, exacte.
S'ho van creure, els d'Amazon, els de Netflix, s'ho van creure tot. Sí.
S'ho van creure completament. Però és molt interessant el tema aquest de la innovació disruptiva perquè té una sèrie d'implicacions per una empresa quan arriba a cert volum. En parlem després, just quan, després de parlar del tema principal i de la part de comunitat, que segurament també direm alguna cosa a la cunya contacte, i ara comença Mossega la Poma.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
A més, jo crec que també cal una reputació Cal una reputació que, per exemple, diaris com el New York Times i altres llocs estan perdent, perquè cada vegada es polititzen més i això, i aquesta gent del The Guardian té ara, és potser el diari del món que té més reputació d'això de periodisme d'investigació. I segurament si algú té algun scoop o té que explicar alguna cosa a algun periodista així grossa, el primer diari amb qui parlarà segurament seria The Guardian, qualsevol persona de tot el món, no sé si d'altres d'això. I evidentment el Washington Post no podria agafar i treure aquesta notícia perquè és que l'amo és el Jeff Bezos, i per tant la
tot
cosa...
Tot i que en el que explicarem avui el Washington Post té una part també de protagonisme, eh?
Sí, però no és però en aquest cas és notícia, no és qui publica la notícia.
No, exacte, és notícia. Escolta'm, perquè no ho fem una mica timeline, vale? Línia de temps. Ens hem de retrotreure al 2018.
Exacte.
No? Mhm. Segueix.
El 2018 es veu que primer tot hi ha un senyor que és el príncep coronat, el Crown Prince d'Aràbia Saudí, vale?
Mohammed bin Salman.
Sí. El Mohammed
un senyor panxut.
Un senyor alt i panxut, eh? Són
gros.
Sí, sí, jo vaig estar aquest any vaig estar en l'aeroport aquell de Dubai i dius,
tot d'or.
No, no, a part que és impressionant l'aeroport, o sigui, és una cosa increïble, però et trobes amb els senyors aquests moros, els àrabs, són àrabs. Enormes. O sigui, els jeques aquests que van així de blanc són immensos, com jugadors de bàsquet. Són com 2x2, o sigui, són molt grossos. O sigui, vamos, que no
impressiona, no?
No, són grossos, són tios però grossos, molt grossos. Molt, molt grossos.
Abans d'aquesta data, abans del 2018, dintre d'una política de l'Aràbia Saudí per anar generant contactes, establint relacions, netejar la seva imatge, en Mohammed bin Salman va fer un viatge als Estats Units. ¿Vale? Aquest senyor va estar amb el Trump, si no recordo malament, perquè són molt amiguitos.
Evidentment, ¿vale? Que raro.
I va estar també amb més gent. També, no sé si va estar amb els d'Apple, potser, no recordo. Però
el que sí és
gent.
Que hi ha fotografies del Mohammed aquest.
I vídeos
d'ell amb en Jeff Bezos xerrant, i diguéssim que, clar, a veure, l'home...
Estaven ell, la dona del Mohammed bin Salman, en Jeff Bezos i la seva dona. Van fer un sopar.
Mm-hmm.
I clar, què fas quan un sopar amb uns... Quan et ve el Mohammed a casa, què fas? Oye, Mohammed, toma, vamos a cambiar los móviles, los números de
mòbil. Nos contactamos por WhatsApp.
Dame tu WhatsApp.
Claro, y me envies un WhatsApp.
Clar, perquè jo no li puc enviar un WhatsApp en el Jeff Bezos, eh? No, però...
Jo tampoc.
Però el Mohammed aquest sí, està en el WhatsApp i li pot enviar. I llavors li envia un vídeo d'algú, que a més sembla ser que era com...
Que és un vídeo un vídeo guarro.
Sí, era un meme guarro.
S'enviaven memes.
Era com un vídeo guarro. Un vídeo guarro. Llavors,
aquell que no pots evitar obrir-lo.
No, exacte, no pots... També hi ha un vídeo guarro, això serà una guarrada, és políticament incorrecte, però ara estic en el meu mòbil, que és, estàs tu solet amb el teu mòbil i tu mires, perquè és com aquell dispositiu personal, encara que estiguis al metro hi ha 7 persones mirant la teva pantalla. Però, bueno, en aquest cas suposo que el Jeff Bezos estava...
El vídeo guarro es va enviar a l'1 de maig del 2018.
Sí. I llavors, i el Jeff Bezos, a sobre de la seva taula porta...
Mohammed, envia'm un vídeo guarro. No, va ser el Mohammed qui li va enviar.
Li va enviar directament. Ai, mira, un vídeo guarro que me l'envia a l'àrab aquell animalot, quina bestiesa m'haurà enviat. I el Jeff Bezos, sentat allà sobre de la seva taula porta, agafa el mòbil i s'ho mira el vídeo guarro.
I a més, com que començava a estar amb la dona una mica malament, doncs devia aprofitar.
Ja feia temps que estava.
Sí, ja estaven
ja té això, però no se sabia res.
Quan és de llarga durada ja passen aquestes coses.
Clar. Llavors, en aquest cas el que passa és que sembla ser que aquest vídeo, evidentment, salta del WhatsApp a Safari.
Té un iPhone, el Jeff Bezos.
Sí, va, amb un iPhone. I el que això és el que se'n diu un zero-day exploit. Vale? És un bug de seguretat que es fa servir, diguéssim, bàsicament per fer-se amb control del teu telèfon, però que no es coneix encara. O sigui, per això és tan important que ens actualitzem sempre que puguem.
Sí, en aquell moment aquest forat de seguretat existia i no es coneixia.
Exacte, no es coneixia. És a dir, quan hi ha aquestes convencions on s'ofereixen diners o s'ofereixen premis perquè faci allò del pound to own, és a dir, et posa un iPhone a veure qui el conquista abans i s'emporten quartos, però recompenses jo com de mig milió de dòlars i coses així. En aquest cas hi ha una empresa israelí de seguretat que té aquest... té això i no li diu a ningú. Jo no necessito la recompensa. Nosaltres,
no, perquè ho venen.
Ho venen, ells ho venen, i llavors resulta que a través del vídeo aquest es fan amb el mòbil, el control del mòbil del Jeff Bezos.
Moment. Aquest vídeo l'havia preparat als serveis secrets d'Aràbia Saudí. Uh-huh. I ho havia fet, o sigui, el coneixement de com fer les coses s'havia adquirit gràcies a una empresa de matriu
d'Israel.
Sí, clar, que saps que són els
que... És el que no entenc, o sigui, una empresa israelita amb els àrabs, si, aquests no són, no, no són massa amics.
Money is money.
Money. Mm. Sí, sí. Mm.
Però era conscient el príncep aquest o no?
Collons!
Home! Tu què creus?
No, precisament, a veure, aquest senyor, aquest príncep, és el que va agafar i va ordenar que es carreguessin aquell senyor el Khashoggi, els serveis secrets d'Aràbia Saudí, que es van presentar a l'ambaixada a Istanbul, però és que amb els seus carnets, amb els seus passaports i amb els seus noms reals, i van agafar i el van...
Recordeu el Jamal Khashoggi era un periodista del Washington Post, estava afincat, és d'origen saudí, però afincat als Estats Units. ¿Vale? Li va tocar renovar el passaport i va haver d'anar a Turquia, a l'ambaixada, a fer la renovació. No sé si estava ja de viatge o... En qualsevol cas, va entrar a l'ambaixada de l'Aràbia Saudí a Estambul a renovar-se el passaport.
I el van fer passar en una habitació...
I el van esquarterar. El van torturar, el van esquarterar...
Sí. No.
Li van fer la foto pel passaport.
Sí, li van fer una foto ben feta. Doncs això,
és a dir, l'empresa aquesta es diu NSO.
NSO.
S'assembla una mica a NSA.
Perquè utilitza, la NSO utilitza molts... O sigui, hi ha molta gent que descobreix hackings d'iPhone i d'altres sistemes, d'iOS i d'Android i de moltes coses, i els hi passa a la NSO, ¿vale? A part que tenen els seus propis sistemes de recerca, i tenen exploits que venen als serveis secrets o a grans companyies. I aquests exploits funcionen fins que la companyia propietària del sistema operatiu doncs treu una actualització que ho arregla. Clar.
El que és curiós és que el que han de pagar aquesta gent, perquè ja hi ha Apple i Google i Samsung i companyia, i Microsoft ofereixen recompenses per agafar i
rebre
informació sobre això.
Són recompenses que poden ser... Què és millor? Que tu hackegis el mòbil d'un CEO d'una gran companyia i te n'assabentis de coses d'aquesta gran companyia i de la vida personal d'aquest senyor que té molts diners, ¿vale? Sent la seva competència, a que tu venguis... Clar, el que ven és un pobret hacker, un tio que fa proves o un bon hacker... que té una mica de concepció ètica i aleshores ho comunica amb l'empresa de torn. L'empresa de torn, doncs, normalment...
Però aquestes empreses són el millor postor.
Clar,
aquestes empreses són el millor postor. I llavors, el que passa és, en el Jeff Bezos, a partir d'aquí, comença a sortir informació que estava a dintre del telèfon d'ell i surten les fotos.
Aquesta informació ja hi era. El que passa... Per què surt tota la llum? Expliquem-ho bé. Surt tota la llum... Perquè, clar, es carreguen un periodista del Washington Post, d'acord? I el Washington Post comença a publicar informació que
acusa l'Aràbia
Saudí de tot el que va passar. I aleshores és quan aquesta informació que ja estava en disposició dels serveis secrets d'Aràbia Saudí comença a córrer. I per on corre? Per un tabloide groc que és d'un senyor que és amic del Trump.
Pim, pam, pum. Que el Trump, evidentment, no és gens amic del Jeff Bezos. O sigui, aquí hi ha un joc important. El que sí que diuen els senyors de The Guardian és que aquesta informació de que això va vindre d'aquí ho han determinat els serveis de seguretat forense, és a dir, que han agafat el telèfon els senyors d'Amazon, que segur que deu tindre tècnics informàtics molt bons, n'ha de tindre uns quants de molt bons, i van agafar el mòbil del Bezos, el van mirar de dalt a baix i han identificat que era aquesta, era que l'origen de l'atac era el
vídeo
Mohamed aquest. El Mohamed aquest. Llavors, he llegit un article en el The Guardian que diu una cosa interessant que diu que el Mohamed aquest necessita, que el príncep coronat d'Aràbia Saudí necessita supervisió adulta urgentment. Perquè El que passa és que primer el comparen amb el Joker, el personatge del Joker, que en el cavaller negre diu en un moment determinat, diu, jo sóc com un gos que persegueix un cotxe i que no l'atrapa mai, i si l'atrapés no sabria què fer-ne. O sigui, un gos aquest que empaita un cotxe, l'atrapa, diu, vale, l'atrapa, què faig amb el cotxe? Vale, menjo una roda, no sap què fotre, però empaita el cotxe i dona pel sac. Doncs, però almenys el Joker és allò, és intel·ligent, és
calculador.
Llavors, el que té aquest home és que està com una cabra, es dedica a fotre tonteries i l'enganxen. I l'enganxen fotent aquest tipus de coses, doncs com el Khashoggi, com altre tipus de terrabastalls que està fotent aquest home. Però el que passa és que té al seu abast una capsa de joguines d'alta tecnologia per fotre d'estrelades d'aquestes superbèsties.
Clar, i si no tens ètica, pues, pa'lante.
No,
per acabar de donar totes les dades, un segon, El director i el nom de l'empresa aquesta de periodisme groc, la revista es diu The Enquirer,
i
l'home es diu David Pecker. David Pecker és amic, o es va fer amic del
Donald Trump.
Del Donald Trump. No, era ja amic del Donald Trump. I es va fer amic del Mohammed bin Salman quan va estar també a Estats Units, perquè va ser a ell qui li va passar la informació al Mohammed.
Mm-hmm. Curiós que en el Bezos l'haguessin anat a per ell no per Blue Horizon o no per l'Amazon, sinó per
un afer...
perquè és per el Washington Post.
És un afer personal.
El que han utilitzat és l'afer personal i altra informació que han tret del seu mòbil, però el motiu per el que anessin a per ell és perquè era el propietari del Washington Post. Llavors, una cosa, quan tu estàs dient lo de l'ètica personal, o sigui, a veure, el problema està amb aquests prínceps, sheiks, el problema que hi ha és l'home aquest ha estat absolutament mimat i consentit des de que ha nascut. Llavors, clar, si tu agafes una persona que des de petit no li poses cap mena de límit, no li dones cap tipus, bàsicament qualsevol cosa que ell vulgui li dones, no té necessitat de desenvolupar ni habilitat de tindre subterfugi ni de respecte per les altres persones ni res. O sigui, bàsicament el que han fet és ja tens una persona que té moltíssims diners, bàsicament és un monstre que no té ètica, però perquè és que no l'ha adquirit. O sigui, a veure, si quan tu agafes amb una criatura i li consenteixes tot, doncs aquesta criatura es convertirà en un ésser absolutament despreciable, perquè no d'això. El que passa que en el món en el que vivim nosaltres, els que hem de treballar per viure, vale, fins i tot els que han de fer de quarterback i tot això, doncs, o professors d'universitat que hem de treballar per viure, cony, el món et posa en el teu lloc els mimos que et puguin donar fins als 10 anys, hi ha un moment que el món et posa al teu puesto, però si una persona que no li han posat cap mena de límits continua fins a la vida adulta sense cap mena de límits, doncs és una persona perillosa, perquè no té ètica, perquè si no l'ha desenvolupat, i no es desenvolupa això amb llibres d'ètica o amb professors d'ètica.
Sí, aquí hi ha temes d'ètica i també hi ha temes d'interessos econòmics molt, molt grans. De totes maneres, el Bezos, que tenia moltes opcions a fer, una no fer res, callar, fer-ho per darrere, ell va denunciar els fets.
Sí.
Washington Post, va fer una denúncia oficial, és a dir, està en... Perquè, en certa manera, aquesta denúncia oficial... I vol dir que arrenca a través d'aquesta denúncia una investigació criminal, vale? posa en qüestió també el propi govern americà, saps?
Bueno, però això no és el govern americà, és l'administració Trump. És l'administració Trump.
Sí.
En aquest cas, però clar, és que l'administració Trump la pots vituperar més? Jo crec que és difícil vituperar-la més. La cosa és molt, molt xunga. És veritat que el Jeff Bezos ha reaccionat de forma molt intel·ligent a tot això. O sigui, agafant, publicant, donant la informació, segurament filtrant aquesta informació dels seus serveis de seguretat, filtrant-la a The Guardian en comptes de publicar-ho ell, o com quan es van divorciar, ell va agafar i juntament amb la seva dona van publicar un statement que van publicar amb una fotografia per Twitter dient que havien decidit separar-se, que encara tenien fills en comú, i que se separaven.
Gent que sap coses
Gent que, sí, sempre hi ha gent, sí, que sap coses.
Gent que sap coses, que té contactes amb gent famosa i té accés a informació per hacking o per relació o pel que sigui. Això que deies abans de la fama ben guanyada de The Guardian pel que fa al periodisme d'investigació. The Guardian té un secure drop. És una bústia especial, xifrada, on tu pots enviar informació confidencial, perquè ells l'analitzin i, si ho consideren oportú, des d'allà iniciar una recerca, una investigació. Secure drop. Això, sí, a qualsevol article d'aquests de The Guardian que entreu, veureu que hi ha el correu del periodista que ha redactat la notícia
i el seu secure drop.
Oh, correcte.
Curiós que ja ho hagin muntat, suposo que a partir del contacte amb Wikileaks i tot el que va passar, que també estaven amb Snowden com amb l'Assange i companyia, havien fet coses plegats els de The Guardian, suposo que ja s'han tornat tècnicament molt forts en temes d'aquests, doncs, d'anonimització i de seguretat informàtica, i segurament els periodistes aquests de Guardian deuen portar el tema de seguretat bastant heavy, bastant paranoic.
Home, i tant, mira, donant algun tipus més d'informació respecte al secure drop de The Guardian, si accedeix via Tor, has d'instal·lar el software per accedir a la xarxa Tor, ells allà tenen una URL específica. A més, s'utilitzen les PGPs públiques de The Guardian per poder enviar la informació.
PGP pública perquè tu estiguis segur de que amb qui t'estàs comunicant és The Guardian i no un NSO o un NSA.
Sí, sí, és interessant com fins aquí arriba la forma que tenen aquests de treballar. I sí, d'acord, jo crec que tot això arrenca de Wikileaks.
Jo us recordo que una de les propostes mosseguis que va fer la Berta davant, que em sembla que té que vindre un dia d'aquests, ara
Coll,
fa un...
La setmana que ve.
La setmana que ve. Doncs una de les propostes mosseguis que havia fet la Berta davant era donar suport, era subscriure's a The Guardian. Per ella era subscriure's a The Guardian per al tipus de periodisme i d'informació que fa. Interessant. Però en aquest cas sí que jo crec que està molt clar que aquesta informació i els detalls tècnics, hi ha hagut algú d'Amazon que han agafat i han decidit filtrar aquesta informació de Guardian perquè estan molt ben informats. O sigui, al Jeff Bezos ja li està bé que se sàpiga això. I això fa molt mal a la imatge pública d'Aràbia Saudí. A veure, hi ha una altra cosa que no oblidem. A veure, ho parlàvem abans per telèfon quan decidíem el tema amb en Tomàs. A veure, l'11 de setembre del 2001, una colla de senyors d'Aràbia Saudí van tirar a terra les torres bessones d'Estats Units, de Nova York, i Estats Units va atacar Afganistan. Escolta, que els que us han atacat són saudis, amics meus. A veure, sí. I el Bin Laden era cosí o nebot del rei, o sigui, és que a veure si ens aclarim, però ja aquí no interessa.
Mentre estem fent el programa i estem explicant aquesta història, l'Òscar, un mosseguic en el grup de Telegram, acaba de publicar una notícia d'una web que es diu neoslab.com, que diu: WhatsApp M4 videos, Flow allows hackers to execute code remotely. Vale? I aquí s'explica com funciona aquest bug de WhatsApp basat en vídeos MP4.
De fet, la pròpia Facebook també
va presentar tancat, denúncies.
Sí, sí, això de Facebook.
Però aquest vídeo encara ja està tancat?
No ho sé, acaba de pujar-ho ara, no he vist el vídeo encara.
Doncs un altre, mira.
Es veu que el mòbil del Jeff Bezos de mitja enviava uns 400 cas al dia, més o menys.
D'informació.
La mitja abans del hackeig. I va passar en un mes a 8 gigas. Imagineu-vos la quantitat d'informació.
Enviant dades amb un llevat...
Sí.
Bueno, doncs hem intentat explicar-vos la notícia en un ordre cronològic i que s'entengui, perquè això se'ns va agafar una mica en bragues, perquè això saltava mentre parlàvem de la història de Jeff Bezos. ¿Vale? Quin era el somni de Jeff Bezos, que va ser el programa de la setmana passada. Anem per la part de contacte i anem per la segona part del programa, us sembla?
Vinga.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Endavant, Tomàs.
Molt bé, gràcies. Estem a la part de contacte i no vull que se'm passi com a primera cosa donar una abraçada a en Antoni Gimeno, el nostre pilot de capçalera, ¿vale? Perquè aquests dies, amb la tempesta Glòria, com tots sabeu, el riu Tordera es va desbordar. Uh-huh. I el Tordera passa per Palafolls,
just pel costat de l'aeròdrom, sí, de Palafolls.
És just toca directament a la riba de la Tordera, a l'aeròdrom de Palafolls, des d'on els que hem tingut la sort de gaudir de passar un dia allà a l'aeròdrom i poder volar amb la cafetereta, doncs es van inundar tots els aparells, no només la cafetereta, els altres avions. De fet.
Però tota la pista es va inundar també? El Tordera?
Tota la pista va entrar dintre dels hangars, l'aigua. Va arribar,
o sigui, el riu va entrar a dintre dels hangars.
Sí, sí, un metro 58. Vol dir que...
Sí, la marca arribava fins a un metro i pico.
Sí, fins a les ales de la cafetereta. I clar, no només això, sinó que a més, clar, entra l'aigua i aquests avions no suren, van colpejant uns amb els altres. Vull dir, una desgràcia. Sí que és veritat que la cafetereta és una cosa que té més mecànica que electrònica, la part d'electrònica es anirà substituint, però a en Antoni li queda una feinada de por perquè s'ha de netejar peça a peça, engreixar peça a peça...
Mare meva!
Una feinada.
A part de la feina que hi ha dintre del mateix aeròdrom.
Bueno, i l'aeròdrom, tot allò que tenien construït nou, la...
Sí, sí, aquest any havien canviat la cuina, tota la zona interior per fer classes, estava molt bé, tenien aquella estufa, te'n recordes?
Sí, Marcos, sí, sí.
Vam estar molt a gust.
Molt a gust, i tot allò inundat.
Però és tot inundat. Jo des d'aquí l'únic que vull és donar-li una abraçada molt forta a l'Antoni. Ja li vaig dir que si calia que, no sé, que féssim alguna crida o alguna cosa, el que sigui, doncs posava a la seva disposició els micròfons de Mossega la Poma. Vale? Vale, dit això, aquesta setmana, ole! Estic tan refredat que no puc ni cridar. Ole!
Ole, 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 ole!
Doncs,
tenim un nou mecenes!
Yeah! Yeah! En Joan Contreras Argüelles. Moltes gràcies, Joan, per unir-te a la família de mecenes, de persones que donen suport directe a Mossega la Poma via la xeta.
Doncs abraço de osito.
Sí, 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 abraço, sí, de osito.
Una abraçada ben forta.
Ben forta. I ja està, si voleu anem per la segona part.
Sí, la segona part, doncs, seria això, doncs, que el senyor Clayton Christensen, doncs, ha traspassat, ha mort, i doncs, bueno, doncs, recordar una miqueta, doncs, quina era la teoria, el que ell anomenava el dilema de l'innovador, l'innovator's dilema. Bàsicament el tema és, tu tens una empresa que tingui una tecnologia, per exemple, el cas paradigmàtic és IBM, on IBM està, per exemple, a principis dels anys 70, doncs, que és hegemònica en el món de la informàtica, i el director d'IBM en aquell moment, o el director de màrqueting d'IBM en aquell moment, diu: un ordinador, una cosa que valgui menys d'un milió de dòlars, no és un ordinador, és una joguina.
¿Quién va querer un ordinador en casa?
¿Quién va querer un ordinador en casa? Tot aquest tipus de coses. Doncs perquè hi ha gent que està venent els mini-ordinadors, que són més baratos, i de cop i volta el seu mercat es destrossa. En aquest moment, IBM era capaç d'agafar i fer mini-ordinadors. Ordinadors mini, però això volia dir que fent aquests mini-ordinadors IBM i venent-los, pràcticament deixaria de tindre sentit comprar els seus grans ordinadors,
els
i el que faria seria menjar-se el seu propi negoci. En aquest cas et trobes amb això. Llavors, de vegades, grans empreses que tenen un negoci determinat, hi ha una innovació tecnològica que podrien entrar en aquesta innovació tecnològica, però el que farien seria destruir el seu propi negoci.
Però aquí entra una frase famosa de Steve Jobs, que era: abans de que canibalitzi algú, canibalitza't a tu mateix.
Exacte. El que passa és que abans ja deia algú, per exemple, algú deia: mira, tenim això, ho puc treure ara al mercat, però ja vindrà, ja ho trauré. Perquè el ràtio d'innovació i el cost... El problema és que el cost d'accés al mercat, el cost de treure una nova innovació, cada vegada és més barat. Cada vegada és menys, hi ha menys
no,
cost.
No penses, Marc, que el que passa és que ens ha tocat viure a nosaltres ja en una societat on estem amb una innovació constant. O sigui, ja ens hem avançat a que hi hagin innovacions i un ritme altíssim. I
sí,
de fet, si no n'hi ha, ens mosqueja. Mira, ho relaciono amb un tema, eh? L'iPad. L'iPad fa 10 anys ara que va sortir. I l'iPad durant un temps ha estat molt aturat. No se li va fer res. No se li va fer ni puto cas.
Sí, sí, sí. Bàsicament, de l'iPad Air en l'iPad Pro van passar com a 5 anys.
I a l'iPad Pro, diguéssim, inicia una segona etapa on es consolida, on ja es va migrant d'un sistema, diguéssim, compartit amb els iPhones a un sistema més propi, i aquest merge que el porta també cap a Mac OS, no? aquesta mena d'híbrid.
Clar, però fixeu-vos aquí...
Imagina el que criticàvem a Apple perquè, tio, no fot res, no sé què...
Bueno, en aquí, bé, primer de tot, des del marc de referència del Clayton Christensen, de l'Innovator's Dilemma, la idea és l'iPad pot eliminar eventualment les ventes del Mac. Vale? I per tant és dir, què tinc que fer aquí? Potenciar el Mac o l'iPad? Clar, evidentment el que passa és que actualment es venen més iPads que Macs, em sembla. Per què? Perquè són més baratos, perquè n'hi ha de tot tipus de games. Conyo, un iPad d'alta gamma pues, se puja 1.000 euros, un Mac d'alta gamma val com un cotxe.
Un iPad per 300 i una mica més.
I per 300 i poc tens un iPad molt digne i que va molt bé. Amb la qual cosa, però el tema és, tu t'has de acceptar a desmuntar el teu propi model de negoci abans que ho facin un altre. Aquesta era la solució del Steve Jobs, però el que mostra el Clayton Christensen en una pila d'estudis és que quantitat d'empreses que estaven en un moment hegemònic i que tenien la capacitat tecnològica per fer aquesta innovació i van decidir no fer-la. I llavors venia algú darrere, patapam, i els hi feia. Però llavors el problema que hi ha és que quan tu avui en dia pràcticament tota empresa té que estar contínuament innovant i costa. Perquè de vegades el que fas és això, és desmuntar és contraintuitiu. Si tu tens un negoci i estàs creant la competència del teu propi negoci.
Però, si comences de zero, és més fàcil innovar.
Tu ataques.
Vale? Ah,
no et pensis, perquè si tu comences des de... A veure, és més fàcil que aparegui algú. Vale? Perquè gent que hagi intentat coses com el WhatsApp o coses com el Twitter o coses com altres dallonses, moltíssims han agafat, ho han fet i s'han fotut una nata, moltíssims. El que sigui és més fàcil que quan els costos d'accés són baixos que aparegui algú que triomfi. A veure, evidentment, si tu tens una empresa grossa i tens capital i tens presència en el mercat i tens una força comercialitzadora, és més fàcil de treure productes grans. El que passa és que té sentit, si jo sóc una empresa gran, treure un producte més dolent i més barato, un producte més dolent i més barato que el meu producte, però que fa el mateix i que em donarà menys marge i que farà que el meu producte que m'està donant que m'està donant les garrofes es vengui menys? Aquest és el problema. I això ha passat. El Christensen, per exemple, posava l'exemple dels discos d'usos. Que abans els discos d'usos doncs era una tecnologia poc fiable, que no anaven del tot bé i tal.
El dia que hi havia alguna inundació cap allà a Filipines pujaven els preus horribles.
No, però això molt abans, estem parlant d'ici de 60, 70, era una tecnologia molt
carrinclona. Deixa'm que t'expliqui una... Però per il·lustrar el que jo volia dir, que si ets una empresa que comences, tens més fàcil generar innovació disruptiva. ¿Vale? Anem a posar el cas de Tesla. ¿Vale? Per cert... Ahir vaig sentir un podcast, ¿vale? Que és del... És aquest nano que feia... que encara fa, ja conoces les notícies. Es diu Pedro Sánchez, ¿vale? I a l'últim capítol, més o menys té una periodicitat, o almenys es vol que tingui una periodicitat quinzenal, eh? Aquest nano fa un podcast diari i a més fa aquest podcast, diguéssim, d'una miqueta més de recorregut, no? I ahir a la publicació, o sigui, estava parlant amb una altra persona que es dedica a provar vehicles elèctrics, ¿vale? I parlaven d'un estudi de Facua que avalua els cotxes elèctrics, ¿vale? El Nissan Leaf, el Tesla Series 3 i tal, no? I deia... perdoneu. Deia una cosa que era molt, molt, molt important. deia que Tesla està molt endavant dels competidors. Primer, perquè els competidors s'han dormit moltíssim. Dos, perquè el recarregar un Tesla, vale, el preveure el consum del Tesla, sobretot la previsió de consum, perquè els cotxes elèctrics consumeixen molt quan puges. Si quan baixes tens vents de contra, no recarregues tant com tu hauries pensat.
O si vius en un país que fa molt fred.
Clar, hi ha un munt de variables que fan molt difícil la predicció de consum. Vale? I això Tesla ja porta molt de temps superant-lo via software. Vale? Les càrregues de Tesla són més fiables, les bateries duren més, perquè òbviament les fa Tesla, i el software que fa que tu surtis de la ciutat i fessis un viatge més llarg, això que esdevé un greu problema pels propietaris de vehicles elèctrics clàssics, que no són Tesla, amb el Tesla s'ha anat resolent. I ells tenen molta més mà, tenen molta més, molt més marge de maniobra, han innovat molt més, no només amb el cotxe elèctric en si, sinó en tot l'ecosistema que ho envolta.
Clar, i que totes les dades, perdona, que totes les dades que ha pogut recopilar Tesla de milles, de quilòmetres recorreguts pels cotxes, no la deu tenir ningú.
No.
I això és un marge de millora, per exemple, l'autopilot, el milloren a partir d'aquestes dades.
Però fixeu-vos una cosa, o sigui, quan diem és més fàcil engegar quan ets petit, o sigui, és una fal·làcia. És una fal·làcia. O sigui, engegar quan ets petit és molt difícil. El que passa és que, com que la innovació que comença per aquest producte que és més dolent, aquest producte que no és gaire bo, que no està gaire ben acabat, per exemple, les càmeres digitals, o sigui, què és el que acaba amb la fotografia, amb les càmeres, fotografies de film? No és la càmera reflex d'alta gamma de la Canon o de la Nikon, no, és la càmera del mòbil. És la càmera del mòbil que comencen en els mòbils, en els Nokia aquells, amb unes càmeres de 300 pics, de 300 per 200 espantosos. Però és la càmera escarosa de 300 per 200, és la que acaba creant l'hàbit de la gent de treure fotos digitals, i arriba un moment que no fan fotos en paper, que no porten fotos a revelar. És això. Llavors, el tema no és que el petit ho té més fàcil. El que passa és que poden haver-hi tants petits que aquesta probabilitat petita que tenen els petits i aquesta dificultat, al final, com que n'hi ha tants, és molt fàcil que en surti un que et foti fora. Aquest és el tema. O sigui, fixeu-vos-hi, quan IBM en l'any 80 agafa i decideix engegar el projecte IBM PC...
Perdó, un segon, Marc, he donat la informació esbiaixada. M'he confós de podcast perquè vaig escoltar els dos seguits. No va ser Ya conoces las noticias, que sí que va parlar de tema elèctric, però era de Hola Luz, ¿vale? I el tema de l'energia, que també el recomano. No, va ser el nostre amic de Kernel, ¿vale? De Mixio.
Ah, val, el senyor de Mixio, vale.
Sí, que va fer aquesta entrevista en un dels últims episodis...
D'Elon.
No d'Elon, de Kernel.
Que de Kernel. Que però ell també té el programa aquest, Elon. Fot no sé quants programes.
Sí,
el
no, però no és Elon.
Vale.
Doncs... Ho va fer amb... Va ser l'Àlex... Es diu Àlex, no?
Àlex Barredo?
Sí.
Vale. Aquest exemple que deies de producte petit, dolent... Això aplica a Tesla, perquè Tesla no va treure un...
Mira, el cas de Tesla és molt...
O sigui, valia un quart de milió de dòlars el cotxe.
És encara... No, a veure, no... En aquest cas, el tema de la innovació de Tesla, jo no crec que sigui un cas de... No és un cas d'Innovator's Dilemma. És un mercat completament diferent. És una tecnologia completament diferent i no necessàriament és aplicable a l'Innovator's Dilemma. Un cas d'estudi fàcil és el tema de quan... IBM no entra en el mercat dels minis i li creixen els enanos i surten els PDPs i surt digital i tal. El que passa que IBM encara aguanta en el mercat com a líder perquè les empreses sèries i grosses segueixen demanant IBM per el suport i per tota l'embranzida que encara tenen els mainframes. Però se'n dona compte que surten tots aquestes merdes d'ordinadors que surten del homebrew computing, que bàsicament són gent que es munten els ordinadors ells assemblant xips de qualsevol manera. I que, bueno, i al final surt l'Steve Wozniak i l'Steve Jobs que en venen una màquina amb una capsa de fusta. O sigui, com a l'Apple 1 és un trasto que venen amb una capsa de fusta.
No, era pitjor encara, no? Perquè el venien sense la caixa.
No, venien la capsa. O sigui, de fet, el que fa Apple és...
Venien la capsa.
N'hi havia uns que venien els kits. I llavors el que fa Apple és dir, no, nosaltres en comptes de vendre el kit per muntar, et donem el kit muntat amb la capsa de fusta que tu enxufes amb una tele. I llavors a partir d'aquí, hòstia, això funciona, el producte queda validat, reben una mica inversió i treuen a l'Apple 2 com a microordinador. I llavors aquí se'n dona compte, els d'IBM diuen, no, escolta, és que aquestes merdes, n'hi ha uns que són aquests senyors d'aquí d'Apple que sembla que són els guanyadors de tota la guerra dels miniordinadors, i aquests potser sí que es quedaran en aquest segment de l'ofimàtica, perquè hi ha un processador de textos i un full de càlcul, hòstia, això sí que és útil, hem de dir, ens hi hem de ficar nosaltres. I llavors és quan IBM agafa i crea l'IBM PC com a una cosa que acaba, a la llarga sabem que els PCs acaben substituint els grans servidors a la pròpia IBM, i és IBM qui crea l'arquitectura. El que passa que no s'ho acaba de creure del tot bé, i qui s'emporta tots els beneficis d'aquesta aposta d'IBM és Microsoft, perquè no s'ho creuen del tot. Però si IBM hagués agafat i s'ho hagués cregut de veritat i hagués fet IBM el sistema operatiu de la plataforma aquesta, hagués pogut ser Microsoft, i IBM tenia capacitat tècnica per crear el sistema operatiu, però no van voler fer-ho. No ho van voler fer perquè no s'ho van creure.
Però és semblant a el que li va passar a Xerox, també, amb el ratolí i tot
bueno,
això.
Però Xerox, en aquest cas, era un tema d'IMSD no aplicada. O sigui, Xerox tenia masses diners i l'aplicaven a IMSD, i no ho van aplicar, no ho van posar en marxa. Però en aquest cas és IBM, creu un producte que jo sé que a la llarga em fotrà el meu producte principal, que són els mainframes. Ningú compra un mainframe, ningú compra un 3090, un 3060, no. La gent compra un servidor, i normalment segurament portarà Linux o portarà Windows 10. No, és això. Dic, IBM podia haver agafat i dir, el sistema operatiu del meu IBM PC és un sistema operatiu que es diu IBM. De fet, ho van intentar després, uns anys després, quan ja van veure que allò tirava, van dir, anem a crear un sistema operatiu d'IBM en conjunció amb Microsoft, que es dirà OS2. I Microsoft hi ha un moment que els diu...
Que li van posar fins i tot finestretes, eh?
No, era un sistema operatiu que bàsicament era una còpia tremenda del macOS, era una còpia de macOS, però diguéssim ben fet, en comptes del Windows, que estava muntat a sobre MS-DOS i tot allò. Però hi ha un moment que Microsoft diu, saps què? Quedeu-vos a l'OS-2 i nosaltres l'evolucionem per l'altra banda i li direm Windows NT. I jo, si Microsoft s'emporta el d'allò. Però si IBM hagués cregut de veritat...
Pels que teníem Windows aleshores, l'OS2 estava molt ongui, eh?
L'OS2 estava molt bé, però era Windows NT, bàsicament. El problema que no hi havia suport per targetes gràfiques o per targetes de xarxa, i bàsicament ho tenies que acabar fotent a la bassa. No hi havia suport. I en canvi tu venies un NT i tenia drivers per tot. Llavors era la gràcia d'això. Però la idea és, si IBM s'hagués cregut i hagués apostat per fer el PC com a algo que anava a disrompre el seu mercat de mainframes i ho hagués apostat de veritat, hagués resolt el dilema de l'Innovators Dilemma. I en canvi es parla això de que l'Steve Jobs amb l'iPod que agafa i diu... No,
per cert, anem... ara s'ha sabut que l'iPod... es va fer en un any. Es va dissenyar i es va vendre
es va fer,
en un any.
I quan treu l'iPhone i quan treu l'iPad i tot això, van dir, és igual si el producte que jo... Per exemple, en el cas de l'iPhone, l'iPhone es menja l'iPod. És el gran producte d'Apple. Apple està guanyant més diners amb els iPods que amb res més, i l'iPhone es carrega les ventes de l'iPod. És igual? Què prefereixes, les vendes de l'iPhone o les de l'iPod? Prefereixo només les vendes de l'App Store, que no les de l'iPod. I a l'App Store no estava en l'iPhone original. Aquesta és la idea. I el Clayton Christensen, que més o menys farà 12-13 anys, va treure el llibre aquest de l'Innovators Dilemma fent aquesta anàlisi, i que a partir d'aquí, clar, les empreses actuals, clar, quan... A veure, per exemple, per això Google... s'ha convertit en Alphabet, per dir, l'empresa gran principal és Google, però potser tenim una de les empreses del grup Alphabet que fa alguna cosa que disrompi coses del model de negoci de Google. És igual, però que necessitem empreses que operin com a empresa petiteta perquè puguin fer aquesta innovació, perquè l'empresa gran ja no té l'estructura ni té la cultura d'innovació. Google ja no té una empresa de cultura d'innovació, ja té els seus models de negoci, ja té els seus processos, ja té les coses, necessiten fer coses molt estranyes per innovar. I per això els d'Alphabet han dit, no, ho partim i anem a empresa petita.
Molt bé. Escolteu, anem avançant. Vull esmentar, si et sembla, si no tens res més a dir del Clayton...
No.
Christensen. Dues notícies molt breus de ciència. Apunto de que de ciència aquest any n'hem parlat poc, d'alguna manera dedicada, fent cosetes sueltes, però aviat tindrem una persona, anem a parlar de física, anem a parlar de meteorologia, vale? I en relació també a la meteo anem a parlar, per tant, de física. I ho farem amb un nano que es diu Miguel Segura, que està aquí en el Barcelona Supercomputing Center. Vale?
Saps què el que ens passa, Tomàs? Ens fem grans. Digues, ens fem grans.
Fem grans, sí,
sí, perquè
grans.
Quan amb un tio que segurament té 30 i pico anys li dius nano i et quedes tan plas que ja ens fotem grans.
Bueno, nano no, jo dic nano perquè juga amb el Miquel Àngel a pàdel. Ai, a pàdel, a badminton.
A badminton.
Mm-hmm. És jove, no? Miquel Àngel,
sí, és jove, és jove. Sí,
és un nano com en Miquel Àngel.
No, és, però...
és un tio que ha viatjat molt, ha fet meteorologia a llocs molt inhòspits i ens parlarà de coses super, super, super interessants. Vale?
Guai.
Vale, parlant de ciència, això és una nota, un avís, parlant de ciència, dues coses ràpides. Que això, hòstia, ho he vist i penso, hòstia, a vegades són coses petites que no li donem importància, però en tenen molta importància. Vale? Un científic de la Universitat de Nottingham trenquen l'enllaç directe entre dos àtoms de reni, reni és un component, i els tornen a unir després. Vale? Això no ens ha de sorprendre. Vale? Han trencat dos àtoms i els han unit després.
No, els fan passar per un nanotub i quan passen pel nanotub es trenquen els àtoms i després es tornen a juntar. Però és que els hi han fet un vídeo. És que els hi han fet un vídeo, la mare que els ha parit.
Els hi han fet un puto vídeo, tio, que era una cosa impensable quan jo estudiava, tio, que poder filmar la unió de dos àtoms.
Fer un vídeo, és que...
Sí, sí, brutal, brutal. Vale, i l'altra notícia de caràcter tecnològic, recordeu, n'hem parlat diverses vegades, de l'empresa 23andMe, que és aquesta empresa que fa anàlisi de perfils genètics oberts al públic, tu pots...
És bàsicament, paga'ns perquè ens quedem la teva informació i ens fotem d'or.
Exacte, però això que tu acabes d'esmentar així com de passada es veu que ha anat calant amb la gent, perquè a veure, qui fa servir aquest tipus de productes? Doncs gent que té un cert interès en la tecnologia, que està una mica al cas de les coses.
I òbviament hipocondríacs.
Gent informada, no també, però gent informada, vale? I quan se n'adona que hi ha un risc molt gran que aquesta empresa guanyi diners no venent el teu perfil, no donant a tu, no generant a tu el teu perfil genètic, sinó venent la informació que hi ha al darrere, per molt anonimitzada que la vulguis fer, doncs ha començat a perdre pistonada.
No, ara... no és només els diners que pugui guanyar. O sigui, a mi que una empresa guanyi diners, és com deia l'altre dia, hi havia no sé quina empresa que agafava i deia... És com quan agafes i veus una empresa de gas natural que t'agafen i t'ensenyen fotos de rius amb aigua cristal·lina i boscos i tal. Diu, no, és una empresa energètica. Les vull avaricioses. Només vull que compleixin les normatives i que no fotin pirules. Les vull avaricioses. No em senyalitzis virtut.
És guanyar diners de forma no ètica.
Exacte. No, el tema és... No és ni el problema ètic. O sigui, és que, a veure, el tema no és el problema ètic. El problema és quines coses que ara no estem considerant es podran fer amb aquesta informació. I ja no és una qüestió d'ètica, és una qüestió de si volem que aquestes coses baixin. Últimament jo estic molt amb el tema això de l'ètica, m'he donat compte que l'ètica no importa. L'ètica és la forma de raonar, de fer raonaments sobre judicis de valors per prendre decisions. Si el problema està en que amb raonaments ètics, aplicant teories ètiques vàlides, es prenen decisions tremendes. Per exemple...
Però
terribles. Per exemple, ara estic tornant a escoltar-me, i jo us ho recomano, que escolti podcast en anglès, el Hardcore History, el Blueprint for Armageddon del Dan Carlin, té una sèrie que es diu The Blueprint for Armageddon, on explica la història de la Primera Guerra Mundial. És una sèrie com de 14 hores, allò, a saco, és...
Que tu te l'escoltes en un dissabte.
És un dissabte, així. Pim-pam, jo estic allà al taller fent bricolatge i vaig escoltant el Dan Carlin i tal. Però una de les coses que explica és que en el moment en què els militars de, tant d'Alemanya com d'Anglaterra, com de França, com de Rússia, diuen, ei, aquesta guerra és inevitable, llavors el que tenim que fer Èticament, com que aquesta guerra és inevitable, és acabar-la lo abans possible i ser lo més brutals possibles per acabar abans. És com allò, tens, amb un combat de boxa o amb un combat d'arts marcials, és millor que et fotin un KO en el primer round que no que t'estiguin fotent hòsties durant 12 rounds.
Clar,
no?
M'aixeca, si al final de sobre
tu
perds.
Tu ets capaç de guanyar el combat, però estàs allà en un combat tipus Rocky 4, 12 rounds fotent-te hòsties, et tires 3 mesos a l'hospital. En canvi, si t'envien a dormir a la segona hòstia, dius, bueno, què ha passat? Què ha passat? Sisplau, donem-me un alcacens, donem-me una aspirina.
El que passa que està bé no perdre l'esperança.
Clar, però en aquest cas, fixeu-vos la justificació, i llavors cada vegada anaven a justificar la utilització de mètodes de combat i d'utilització d'armes més bèsties, perquè hem d'acabar l'abans possible, perquè això és horrible, i com més horrible, abans hem d'acabar, i més horrible ho fem, i passa que no s'acaba la cosa.
Llavors, no, perquè compte, els de l'altra banda també ho fan. I
clar, llavors, una... l'ètica és una forma d'argumentar, hi ha unes teories ètiques i tal, i uns valors i unes coses, sí, molt bé, però es pot argumentar pràcticament qualsevol cosa. Lo important és dir, quins són els valors amb els que tu alimentes aquestes teories ètiques. Tu tens unes teories ètiques i fas una argumentació, una lògica, no. Quins són els valors? I els valors els determina la cultura. Els determina en la cultura de la societat.
Canvien
al
llarg.
I canvien al llarg del temps. Llavors, el que ens en donem compte és a dir, compte. Ei, que ara ens estem donant compte que aquestes empreses que tenen aquestes coses, tenim uns problemes d'unes coses que es poden fer que segurament nosaltres no volem es passin. I per tant, aquesta empresa no és que no sigui ètica. Al contrari, ells volen donar molta informació, volen salvar el món, i segur que tu pots convidar, podem convidar Mossega la Poma, el director general de 23 amb mi, i ens farà una argumentació ètica fantàstica amb una moralitat impecable, perquè estic convençut de que no és un psicòpata. Perquè és que el percentatge de psicòpates a la societat és molt petit. Perquè és que ens n'aniríem a la merda si fos molt alt. I qualsevol persona que no sigui un psicòpata és ètic. El que passa és quins valors posa sobre de la taula i quins valors pesen més. I al final es diu, no, segurament els valors que estaran utilitzant per prendre decisions ètiques aquests senyors d'aquesta empresa no estan alineats amb els meus. I les coses sobre les que tindrà impacte no ens interessa i per tant potser hem de començar a tancar. Amb tot, les baixades de ventes han sigut relativament baixes, tenint en compte com havia crescut.
És el nombre de plantilla que acomiadaran.
D'acord, sí. Sí, però també tinguis en compte una cosa, que aquest 14% amaga una cosa, i és que aquestes empreses són empreses exponencials que estan utilitzant tecnologies exponencials i segurament han millorat els processos de treball i han optimitzat molta de la feina que fan. És a dir, quanta d'aquest acomiadament és degut a les baixades de ventes
i quan és estructural
per optimitzar, perquè hi ha moltes coses que es foten soles, perquè les dades de ventes no les tenim. Ah, amigo. I només han despedit un 14%. Per tant, això em sembla més una reestructuració operativa que no una cosa de costos.
Bueno, hi ha un article de CNBC que en parla, us enllaçarem. ¿Vale? Us sembla que saltem ja les propostes? Tenim a dir algunes
interessants? Sí, som-hi.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Bé, som a les propostes. Primer de tot, estic molt enfadat. Estic molt enfadat amb Amazon. Perquè la sèrie Picard ens el donen d'un en un.
No és Amazon, no?
Qui va dir és Amazon, és clar que és Amazon.
Pues qui es va posar com una moto dient el Marc no s'entera?
Què cony, és Amazon? Picard és a Amazon. Potser no m'entén, no sé si es va posar algú que no senti, però
cal
a Picard
ser
és
molt friki de Star Trek per veure-la o no cal?
S'ha de veure, és obligatori.
Vull dir que no cal veure tot Star Trek abans.
És obligatori veure tot Star Trek. O sigui, és obligatori, no és d'això.
Okay.
Per favor, o sigui, home, sí. es pot veure sense veure la part anterior, però és molt més guai si ho has vist tot abans. Vale, però d'un embun, hòstia, es va acabar i s'ha mirat la meva dona i va, veiem el següent. I, no n'hi ha. No, i et posa els d'Amazon. Vuelve-lo a ver. Dic, veja la merda. Veja la merda.
Vuelve-lo a ver.
Molt guai, guai, molt guai. Em va agradar, eh? És rebuscat i... Molt.
És una reproposta de la setmana passada, Marc.
Sí, però en aquest cas se n'ha de parlar. És a dir, jo que hauríem de dedicar un programa sencer a parlar de Picard amb en Raül.
No m'estranyaria, que
jo crec que sí que ho haurem
de fer.
Sí, perquè
últimament estem aquí una mica deixats de la mà de Déu. Ah? Bueno, a veure, en Redordín ens parla d'un podcast, Polifriquis, podcast setmanal en català de Ràdio Sant Cugat. No l'he escoltat. L'altre...
Zero en Cordura.
Sent un cordura. Atenció en aquest podcast que parla sobre jocs de taula, rol, còmics. És mensual, és en llengua, és en espanyol, però com a membre hi és l'Andrés Palomino.
En Palomino, home, el de les cròniques de PCN. I...
Palomino molt és aquell de les orelles?
Molt estimat.
No, Palomino. És l'Andrés Palomino. Aquell de les orelles era un personatge que van treure els del Terrat imitant amb un senyor que es deia Bernardo que corria per la Barceloneta cantant i cantava allò. L'Oriol Grau va començar a imitar-lo i l'imitava per la ràdio i li reien Bernardo, fins que va sortir a la tele. I llavors aquell home va dir, home, us esteu passant, i llavors li van canviar el nom. Però bàsicament era el personatge aquest que corria per allà.
Era una persona real, sí.
Sí.
Vale, jo us recomano, hauria de fer una secció de domòtica cada setmana, i estic aquí amb ganes de fer-ho. El que passa que avui estic molt fotudet, eh? Ja m'ho perdonaré.
No es nota, Tomàs, que estàs fotudet. No.
Gràcies. Doncs estic molt fotut. Ja tinc bastantes dècimes de febre. Bé, el que us volia dir és que, sobre domòtica, és el que voldria anar parlant-vos, i de fet ja tinc la infraestructura per crear una nova categoria dins del blog que només parli d'aquest tema. Ja sabeu que jo tinc moltes coses domòtiques i estic molt content. Bé, vist d'algú de vosaltres que n'ha fet una compra a Amazon, he vist un interruptor fotoelèctric dia nit, ¿vale? Que està preparat també per exteriors. Va? És interessant perquè jo tinc també sensors de presència i tal, però no un interruptor fotoelèctric dia nit. I aquest està molt bé i molt bé de preu. Ara estava mirant el seu preu a Amazon i un segon que us el dic.
Sí, perquè el sensor de proximitat del gato també té...
Però són molt cars, és gato.
Sí. Valen 50 euros, em sembla, cadascun. Però està bé perquè li pots dir, engega les llums només quan passi si és de nit.
Jo el que tinc és, vaig comprar també per l'afiliats de Mossega la Poma ara fa un temps, uns llums fotovoltaics que tinc posats en el jardí
amb una placa, amb unes piles.
Hi ha una petita placa fotovoltaica que carrega la bateria i amb uns llums LEDs i llavors hi ha un sensor de moviment i s'engegui, ho puc tindre configurat o que s'engegui per la nit automàticament tota l'estona o que s'engegui quan detecta moviment i llavors quan detectes moviment s'engega amb més força.
Aquest interruptor crepuscular, que bonic, eh?
Crepuscular.
Té el magnífic preu de 24,89, menys de 25 euros i està força bé. Vale? Us el posaré l'enllaç aquí.
Jo potser em firo, perquè tinc unes llums a fora que potser vull dir, escolta, les automatitzo.
Aquestes llums van amb piles? O són...
No, estem parlant d'unes llums LED a més foten una llumenada que t'hi cagues, hem jugat a pim-pom amb la llum de nit.
La fotocèl·lula aquesta, el sensor va corrent alterna.
Però és que ara un llum LED de 18 watts fot una llumenada collonant. Molta llum. Amb 18 watts és una bestiesa.
Tu poses a casa teva aquí al Maresme i veus com tot els cims del Canigó...
Tot.
I els ports senglars també.
Pensa que veig el Canigó donant la volta.
I per acabar les propostes mosseguis, un servei, un recurs web que ens ha passat en Carlos Martínez, Carlos Tarlux.
Sempre ens explica coses de la família, i en aquest cas té un cosí a Finlàndia que ha fet una empresa que es dona un servei web que et permet implementar pagaments, vale? I que calcula per cent.
No. És una web de pagament. El que fa aquest servei, que el pots utilitzar gratuïtament amb un petit informe, si el vols més extens has de pagar, és que analitza la teva web, blog, projecte publicat amb HTTP, vale? I abstreu un percentatge positiu d'experiència d'usuari, vale? I te'l valora, dona un percentatge. Mira, tot allò que passi del 50% és aprovat, no? I si arriba un 70, doncs un notable, o un 80, 90 i 100, no?
Estaria bé que els de Renfe contractessin això per la usabilitat de la
Poma. No he fet el de Renfe, he fet el de Mossega la Poma i hem aprovat.
Sí?
Justets, però hem aprovat, sí.
Justets?
Justets. També és veritat que Mossega la Poma és un bloc molt, molt simple, vale? No tenim... I de fet portem molts anys intentant simplificar la cosa, vale? Mm-hmm. Però Renfe té més coses, sí, però com a usabilitat és un... I em fa aquesta medició. Ja us dic, us dona un... Si ho feu en format gratuït, dona només el percentatge i molt poqueta explicació, però si pagueu, això és per gent que realment treballi en fent webs o fent disseny o programant webs, aleshores pots pagar una quota anual i et va traient informes molt més... Jo sobretot jo crec que són informes on tu pots anar a discutir amb qui t'ha fet l'encàrrec, no? De dir, escolta, Panoli, veus com això no va, que això no és user-friendly, això no, fixa't que aquesta zona no l'està fent sanar ningú, i aquesta discussió no la fas sobre una entelèquia, sinó la fas sobre un informe basat amb l'experiència.
Ara que parles del blog de Mossega la Poma, per cert, l'enquesta aquella que vam fer de fotos sí, ens ho hem passat pel forro, eh? Perquè...
No, fotos sí. Fotos sí, però no a la pàgina principal.
Exacte.
No. Si carreguem les fotos a la pàgina principal, vale, triga més la pàgina a carregar.
Sí, però és més usable, perquè te'n recordes del capítol per la foto.
Bueno, i tens un text que no saps llegir.
No, però la memòria és millor una foto.
Sí, home, sí, la foto
és interessant. A l'entrada de cada capítol tens... De fet, incorporar una foto a la pàgina principal és senzill, ¿vale?
Bueno, ho teníem abans.
Però ara no, ara està només a la pàgina del capítol en si. Vale, escolteu, nois, jo no tinc més propostes, no sé si hi ha hagut alguna cosa més.
No.
Vale, doncs jo us deixo, perquè estic molt fotudet, eh? I ja deixo anar... Us deixo perquè parleu dels truquis, vale?
Del truqui, sí.
Del truqui. I m'acomiado de l'audiència, ok?
Adéu, Tomàs.
Ja, una abraçada.
Ok, el truqui d'avui és molt fàcil i...
Va, bé, explica'm-lo.
I, a més, és curiós. Me l'ha passat el Joan Serra, el company de la FIP, i tutorando teu, em sembla?
Sí, sí, està fent el TFG.
Que és, si més no, curiós, és que si en els dispositius que tinguin Touch ID, si ens anem a l'apartat de Touch ID, que està dins de...
Ja no tinc d'això, jo.
Ja no en tens, però a l'iPad sí, no?
És veritat, m'has enganxat.
És molt curiós.
Ostres,
que...
t'acostumes molt ràpid als gestos de l'iPhone sense el Touch ID.
És ràpid, no?
Sí.
El de la multitasca també? Que has de deixar el dit al mig de la pantalla.
Sí, no dona... No és... Sí, el que em molesta més és que he posat un vidrot d'aquests per protegir el vidre i des de...
És pitjor experiència d'usuari, eh?
Sí, perquè hi ha el vidrot aquest que rasca...
Prefereixo que es trenqui i ja està.
Sí, a més... Sí, però, collons...
Bueno, això del Touch ID, cuidado, perquè hi ha rumors de que diuen que Apple tornarà el Touch ID en pantalla, possiblement. En l'iPhone del 2001.
En el pantalla.
Sí.
O sigui, Touch ID en la pantalla.
Sí, que això hi ha alguna empresa que jo havia...
Que hi haurà com una zona en la pantalla, sí, que tu fots el dit.
Que Samsung això ja en té algun, però li passava que si et posaves un cel al dit podies obrir-lo en qualsevol dit.
Ah.
Apple suposo que s'ha esperat. Perquè últimament amb bugs i històries, déu-n'hi-do. Bueno, doncs aquest truc que em passa el Joan és molt curiós, és que quan estem a la pantalla del Touch ID, si poses un dit, et marca si el tens registrat o no. Vale? O sigui, que està bé perquè, a més, els pots renombrar. Pots posar dit del gat, dit de la no sé qui, dit meu. Perquè, clar, sí, està bé perquè pots posar
dits
de diverses persones. I això em recorda que aquí...
Saps què és el que m'agradaria a mi? Que el Touch ID, per exemple, en la zona de pagaments... Mm-hmm. Que el Touch ID, per exemple, jo, per exemple, pogués fer que els meus fills poguessin obrir el mòbil o obrir l'iPad, però no accedir a certa web, vale, o certa...
D'això ja em prepararé alguna sessió perquè hi ha una forma de fer-ho, no amb els dits, però una cosa que es diu accés guiat.
Sobretot amb el tema del... Perquè el problema està que si jo fico el... Per exemple, jo amb un dels meus fills li dono accés amb el Touch ID amb un iPad, a l'iPad hi ha el keychain.
Sí.
Vale? I llavors un dels meus nanos... De moment no me n'han fotut cap d'aquestes, però l'altre dia hi havia un amic meu que m'explicava que hi havia un d'allò, que un nano que li havia agafat a son pare la contrasenya del d'allò i que s'havia gastat 300 euros en la PlayStation Store, entens? És dir, clar, el nano compra i tira i que vol 300 euros en el d'allò. Llavors dir, no, que pugui entrar, però que el Touch ID per entrar, però que no tingui accés al keychain o coses així. S'ha de com ficar més granulitat, perquè el problema és que els iPhones...
Bueno, no ho volen fer, Volen que et compris dos iPhones.
Ja, però són dispositius... Usuaris, si però els iPads són dispositius familiars. Sí. Encara que n'hi hagi més d'una casa, sempre al final és el vidrot aquell, llavors dir, no... És un vidrot amb coses.
Sí, però si tens la teva Apple ID és com un iPhone més, en realitat.
Exacte, tota és com un iPhone més i poder agafar... de la mateixa manera que hi ha control parental, dir, no, el Touch ID, aquest dit és el del nano i pot fer fins aquí. Pot desbloquejar el telèfon i fer coses, però amb això no pots pagar o no tens l'Apple Pay o no pots entrar en la web en aquesta web o en aquesta aplicació.
Pues a dins del menú d'accessibilitat hi ha una part que es diu accés guiat, que ja m'ho miraré en profunditat perquè pots arribar a fer alguna cosa. Respecte a això del Touch ID, un truco que és molt tonto però que funciona. Si enregistres més d'una vegada el mateix dit... fas que s'equivoqui menys, perquè com que té més patrons, doncs ho pots fer. Això també ho pots fer en Face ID, perquè des de no fa gaire hi ha una cosa que es diu un rostre alternatiu, és a dir, que pots tenir dos cares en el Face ID.
Més d'una, sí.
Dos, màxim.
Només dues?
Sí. Es diu un rostre alternatiu. Representa que està fet per quan vas amb barba o quan et poses una bufanda o alguna cosa així.
Jo l'altre dia em va passar que no portava les ulleres...
I no et reconeixia.
I li va costar. Em va acabar coneixent, però li va costar.
Pues prova això del rostre alternatiu, que és una segona cara, i te la fas de tu mateix. Que no deixa de ser això d'enregistrar dos cops el mateix dit, per exemple, perquè vagi més ràpid. Ja estem.
Doncs molt bé. Doncs vinga, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Apa.